IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. El turisme d'accessos torna a l'escena, però aquesta vegada els consistoris, els consells insulars i el mateix govern estan prenent mesures per erradicar-lo. Es veu a Eivissa amb la lluita contra les festes il·legals, cada vegada més professionals i difícils de detectar, i es veu també a municipis com Capdepera, que estudia ara prendre mesures legals contra la promotora d'un paquet de viatges d'estudis a Cala Ratjada per a joves menors d'edat de la península en considerar que fomenta el turisme d'accessos. Aquest mateix Ajuntament, a més, ha ordenat a un hotel aquesta setmana que retirés dues lones publicitàries pel mateix motiu. Un fet que recorda la polèmica lona publicitària instal·lada a l'aeroport de Palma i que recentment ha acabat sent retirada a petició del govern per considerar que, igualment, fomentava el turisme d'accessos. Aquesta és la tendència actual, la d'eliminar tots aquells elements que puguin fer pensar en aquest tipus de turisme i que vos contam avui a l'informatiu cap de setmana, abans, però, altres titulars. Avui entren en vigor les noves mesures fiscals per facilitar l'accés a l'habitatge a les Illes Balears. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Algunes de les principals novetats són l'augment del llindar del preu màxim de l'habitatge perquè els compradors puguin acollir-se a bonificacions en impostos i també avantatges fiscals per als propietaris que congelin el preu del lloguer.
Detingut a Menorca un turista denunciat per la seva parella per agressió i per haver intentat endur-se'n sense permís la filla menor d'edat de l'apartament on passaven uns dies.
El denunciat va ser arrestat a l'aeroport de Mahó a punt d'embarcar amb destinació fora d'Espanya.
Avui és el Dia Mundial del Donant de Sang.
I el Banc de Sang i Teixits de les Balears pretén aconseguir de mitjana 200 donacions al dia durant la campanya per aquest Dia Mundial que acabarà dimarts.
En internacional, avui es podria tancar una treva de 60 dies entre els Estats Units i l'Iran per negociar el final de la guerra.
Diu el president nord-americà Donald Trump que això suposaria poder obrir avui mateix l'estret d'Hormuz.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia, perquè fa por del cal nostre. Positiu empat a 1 de la penya esportiva al camp de l'Arenas d'Armilla, Granada, el partit d'anada corresponent de la final per l'accés a segona federació jugat aquest migdia. I en quant al futbol sala, jornada negra, la que va patir ahir el Palma Futsal amb el primer equip que es queda fora a la final i també d'Europa, després de caure 6-4 a la pista del Pozo Múrcia, mentre que el seu filial es queda sense accés a segona després de perdre a la pista del Mataró per 5-3.
Previsió del temps, Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Avui, jornada de diumenge de temps que podríem dir que és d'estiu, marcada per aquesta estabilitat anticiclònica. De fet, continua la calma tant pel que fa al vent com també a la mà, amb un cel que avui ha vengut dominat pel sol, però també acompanyat d'una major presència de núvols prims. Per avui cap vespre s'espera que continuï dominant aquestes estones de sol, novament amb intervals de núvols prims. El vent bufarà fluix i anirà agafant protagonisme de component est i la situació marítima continuarà a la baixa. La temperatura màxima avui tornarà a ser notícia amb valors molt semblants als d'ahir. De fet, en termes generals, tornarem a quedar entre els 28 i els 24 graus. Novament, aquells valors més elevats s'espera que es donin a punts de cap a l'interior de cada una de les illes. També amb una temperatura de l'aigua que aquests dies ha pujat i avui es situa entre els 23 i els 25 graus. Continuarà predominant la calma a la vista de possibles canvis en vista a la jornada de demà. Amb la retirada de la pols en suspensió, l'arribada de núvols i també la possibilitat de precipitacions dèbils cap al sector sud de les illes que podrien venir acompanyades també de fang.
Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Lluís Menéndez és el control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El turisme d'accessos torna a ser motiu de preocupació en alguns municipis, amb la diferència que en aquesta ocasió s'actua de manera més preventiva, sobretot tenint en compte que encara no ha arribat el gruix de la temporada. Cada illa i municipi té les seves particularitats i necessitats, així com, per exemple, a Eivissa preocupa la professionalització de les festes il·legals, a altres indrets, com a Capdepera, preocupa la falta d'agents de cara als mesos d'estiu. El municipi Gavallí, a més, vol evitar a tota costa que la situació es controli. De fet, és per això que l'Ajuntament estudia prendre mesures legals contra la promotora d'un paquet de viatges d'estudis a Cala Ratjada per a joves menors d'edat de la península. Considera que s'orienta el turisme de l'excés i s'allunya del que voldria el municipi.
No debades, aquest cap de setmana s'ha ordenat a un establiment hoteler que retirés dues lones publicitàries amb lemes en aquest sentit. A més, s'ha traslladat a l'Institut de la Dona el contingut d'una de les pancartes. Núria Cavalleria, Balassa de Cap de Pere.
L'any passat, fent una propaganda de turisme d'accessos, de no dividir menors de majors d'edat a les discoteques, i ja varen fer un requeriment perquè llevessin aquesta publicitat. Enguany han tornat a fer aquesta publicitat, han tornat a fer aquest requeriment, i varen requerir a l'hotel quan varen veure que havien penjat dues pancartes, una que posava lo que pasa a Mallorca se queda a Mallorca i una altra en Mallorca te lo comes todo. Varen requerir a l'hotel que llevessin aquestes pancartes, a més denunciar en el canal d'Ibedona.
L'episodi a Cap de Pere, a Cala Ratjada concretament, recorda la polèmica lona publicitària instal·lada a l'aeroport de Palma i que recentment ha acabat sent retirada per considerar-se que fomentava el turisme d'accessos. En tot cas, tornant al municipi Gavallí, la Batlle s'ha convocat pel 25 de juny la taula municipal per a la transformació del model turístic i contra el turisme d'accessos.
Tots sols com a ajuntament no podem erradicar aquest tema. Ha de ser una col·laboració d'hotelers, d'oci nocturn, de policia, de guàrdia civil. Tots aniguem cap a la mateixa direcció i puguem definir quina Cala Ratjada o quina Cap de Pere volem per d'aquí 10 anys.
La màxima responsable política de Cap de Pere, Núria Cavalleria, exposa que la policia municipal gavellina està 10 efectius per davall del número que seria desitjable per la fuita d'agents i baixes laborals. En aquest context, insisteix en demanar l'ajuda de la Guàrdia Civil, que presta servei a la comarca des del quarter d'Artà, amb un volum de recursos, diuen, igualment escassos.
Per això, fa setmanes, arran d'un cap de setmana de festa, música, alcohol i desperfectes a la platja de Calagulla, que recordem, s'ha tocat d'una de les zones d'una protegides del Parc Natural de Llevant, l'Ajuntament Gavallí va elevar públicament contra la delegació del govern la seva queixa, com expliquen que havien fet cara a cara en la darrera Junta Local de Seguretat abans del Mercat Medieval amb representants justament de la delegació. Qui és el secretari d'aquesta delegació de l'Estat, Rubén Castro, s'ha defensat de la crítica dient que no consta cap petició de col·laboració per escrit per part de Cap de Pere i al·ludeix a la conflictivitat laboral en el si de la policia i a l'administració local al municipi.
L'alcaldessa hace referencia a un control de determinadas normas cívicas a ordenanzas municipales que son competencia propia de la policía local y que evidentemente cuentan con el auxilio de la Guardia Civil, pero que lo que debe hacer en este caso la alcaldesa del Ayuntamiento de Cap de Pere es sentarse a negociar y a mejorar las condiciones de su policía local para incrementar los efectivos en su municipio.
La batlessa de Cap de Pere respon que s'està negociant un conveni col·lectiu de la policia local que resolgui un conflicte laboral d'anys. Explica que en obrir-se les borses de places a Calvià i Palma se n'anaren 7 agents i que el borsi autonòmic no ha servit per cobrir vacants, que s'ha obert un borsi propi de manera urgent al qual hi ha 3 persones inscrites.
Cap de Pere ha demanat així que el futur pla rector d'ús i gestió del Parc de Llevant, actualment en procés de participació pública, reguli l'ús recreatiu de la platja de Calagulla quant a la música i el consum de tabac i alcohol, a més de controlar i recuperar la zona d'una adjacent.
Més en clau turística, bona part de les concessions que la Conselleria de la Mà té pendents de resoldre des que va rebre les competències de l'Estat són a les Pitiüses, més de 400, i més de la meitat a Sant Josep. Alberto Ferrer.
A Eivissa hi ha 64 concessions autoritzades i 11 més a Formentera. En aquestes s'inclouen les heretades de l'antiga demarcació de costes, que en tenia al calaix unes altres 405 pendents de resoldre quan es va fer el traspàs al govern i encara es tramiten. 15 són de Formentera, però el gruix, 390, afecten les costes d'Eivissa. Només a Sant Josep se'n concentren 224 sol·licituds, que en la majoria dels casos són escars, com les casetes varador típiques del litoral eivissenc, però que amb la llei de costes tenen un futur complicat. Amb aquestes peticions es cercava evitar que s'ordenés la seva demolició. A Santa Eulària hi ha 91 concessions pendents, mentre que a Sant Joan de Labritja n'hi ha 48. Al municipi de Vila es tramiten 16 expedients i una pròrroga, i a Sant Antoni de Portmany 11 més. La lentitud amb què l'Estat resolia aquestes concessions ha generat situacions com la dels quiosquers de Calallonga, on l'Ajuntament en va demanar la renovació dins el termini, però més de 20 anys després s'ha trobat amb l'ordre de demolició per part de Costes. Des del traspàs al govern s'han demanat unes altres 27 concessions a l'illa d'Eivissa, la majoria l'any passat, i dues a Formentera.
I l'Eivissa Circular limita una setmana les autoritzacions per als vehicles formenterers. Això ha ocasionat nombrosos inconvenients, principalment entre els que viuen a Formentera, però que es desplacen cada dia a l'illa veïnada per fer feina. Aquesta situació no es donava l'any passat i ja s'ha comunicat al Consell d'Eivissa. Regina Mallans.
El web Eivissa Circular només permet als formenterers sol·licitar l'autorització per als seus vehicles durant una setmana. La regulació impossibilita allargar aquest període, un fet que pateixen especialment les persones que resideixen a Formentera i que treballen a Eivissa, com és el cas d'Anna Jéssica.
Jo estic fent feina a Eivissa, concretament a Sant Antoni, i tinc el meu cotxe a Eivissa, clar. Què passa? Que això amb Eivissa Circular, el que podem fer nosaltres, els residents de Formentera, és posar una setmana, és a dir, de dilluns a diumenge. Què passa? Que llavors quan ho vas a demanar passar altra setmana ja no te deixa, perquè no pots fer dues setmanes consecutives.
Setmanalment ha de demanar el permís, tot deixant alguns dies al mig, una situació que l'any passat, any d'estrena d'aquesta regulació, no ocorria.
L'any passat no teníem aquest problema perquè hi havia una pestanya per treballadors.
I que tampoc afecta els residents a la resta d'illes, que estan exempts d'aquesta regulació. Com na Jéssica i altres casos.
He parlat amb més gent. De fet, una persona que treballa a Eivissa té aquest problema. Llavors, l'altre dia també vaig estar amb una persona que ha pagat perquè el seu fill estudia a Eivissa. Entonces, no és l'únic cas que m'he trobat.
Ja ho han comunicat al Consell d'Eivissa sense que avui dia hagin obtingut resposta.
Canviant d'illa, Menorca ambiciona situar-se en el mapa del turisme d'avionetes de Lutz. L'illa agafa posicions i, de fet, la pista de l'Aeroclub de Menorca ha acollit durant 4 dies 22 avionetes de diferents països del món per un esdeveniment d'una empresa multinacional. L'Aeroclub, a més, també rep turisme nacional aquests dies. Blai Barber.
Pedro Molés és pilot d'una aeronau ultralleugera. Va sortir de l'aeròdrom de la Llosa de Castelló, ha passat per Mallorca i ha aterrat a la pista del Reial Aeroclub de Mahó, tot per fer un dia amb amics mallorquins a qui els agrada l'aviació i berenar tots junts a Menorca. El sentim.
M'ha agradat molt. El que passa és que, clar, al ser la primera volta que vinc, pues estava més pendent de seguir-los a ells.
L'Aeroclub de Menorca manté viva la seva activitat. Aquests dies també hi ha hagut 22 avionetes d'un esdeveniment que ha organitzat la companyia americana Piper amb aeronaus de 8 països diferents com Estònia, Turquia, Alemanya, Dinamarca o Suècia. Són avionetes molt cares d'alt poder adquisitiu. L'empresa internacional troba que la pista menorquina, propietat del Consell des de fa un any i comprada al Ministeri de Defensa, té molt potencial. Escoltam a Alba Walcott, gerent de comunicacions de Piper Aircraft.
Esta indústria de l'aviació, esto es como un tesoro escondido.
És la torre de control més antiga de Menorca. El manco el 1949 ja estava feta i els orígens de l'aeròdrom són a la Guerra Civil. A l'Aeroclub li agradaria que fos un museu històric sobre aviació amb peces antigues i fotografies, a part d'un mirador amb una terrassa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:13, en clau de successos, un accident de trànsit deixa 3 ferits, 2 d'ells en pronòstic reservat a Menorca. Ha corregut en el primer quilòmetre de la carretera que enllaça Mahó i Fornells.
L'avís s'ha rebut de vers les 11:30 del matí per un xoc frontal entre dos vehicles per causes que es desconeixen. Fins al lloc del fet s'han desplaçat 2 ambulàncies de suport vital bàsic i una d'avançat que han atès i traslladat els afectats a l'Hospital Mateu Orfila. Són una dona de 56 anys que ha resultat ferida lleu i 2 homes de 76 i 78 amb pronòstic reservat. La Guàrdia Civil es fa càrrec de la investigació del sinistre.
La policia ha detingut i entregat al jutge a Ciutadella un turista denunciat per la seva parella per agressió i per haver provat d'endur-se'n sense permís la filla menor d'edat de tots dos de l'apartament on passaven uns dies.
No s'especifica quan va passar exactament, però sí que el denunciat va ser localitzat per la policia a l'aeroport a punt d'embarcar en un vol amb destinació fora d'Espanya. Els agents destaquen la ràpida coordinació que hi va haver entre les comissaries policials ciutadellenca i maonesa després de la denúncia de la dona. El detingut també se n'havia duit de l'apartament on estaven tot l'equipatge i els doblers. El 972 89 89 és el número de denúncia de la violència masclista de l'IBEDONA i també hi ha el 016 de l'Estat.
I el Partit Popular presentarà demà al ple del Consell una moció per instar el Ministeri de Justícia que cobreixi de manera urgent i definitiva la plaça de psicòleg forense adscrita als jutjats de Menorca. Joan Pons és portaveu del Grup Popular.
Si aquests casos judicials es dilaten amb els temps, les conseqüències emocionals que pateixen els menorquins que viuen en aquestes situacions també s'allarguen amb els temps. I, per tant, feim aquesta proposta en el ple de dilluns del Consell Insular per instar el govern d'Espanya a que cobresqui de manera prioritària aquesta plaça.
Els populars asseguren que la manca d'aquest professional ocasiona retards molt importants en la tramitació de procediments judicials.
La manca del psicòleg pericial perjudica especialment els menors i les víctimes que veuen com es retarda la resolució dels seus procediments. Pedro Monjo, delegat del Col·legi d'Advocats de Menorca.
Cuando hace falta un dictamen previo, sobre todo en temas penales o de violencia de familia, que hay que saber a ver que, cómo afecta a una persona u otra, hace falta este dictamen previo. Claro, mientras no esté hecho, el juicio queda suspendido. Y muchas veces vienen de Palma.
Més coses. Avui entren en vigor les noves mesures fiscals per facilitar l'accés a l'habitatge a les Illes Balears. Una de les principals novetats és l'augment del llindar del preu màxim de l'habitatge per poder-se acollir a les bonificacions existents en l'impost sobre transmissions patrimonials en l'adquisició del primer habitatge habitual. Tant a Mallorca com a Menorca s'estableix un nou llindar de 331.859 euros i a Eivissa és de fins a 378.212 euros. Els joves menors de 30 anys i les persones amb discapacitat tenen una bonificació del 100% en aquest impost, mentre que els joves menors de 36 anys i les famílies nombroses monoparentals o amb persones amb discapacitat a càrrec tenen una bonificació del 50%.
Una altra de les mesures fiscals que entra en vigor avui és la de la bonificació del 100% de la quota de l'impost sobre actes jurídics documentats per als joves menors de 30 anys i les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que adquireixen el primer habitatge habitual. Així mateix es crea un tipus reduït del 0,5% per als joves menors de 36 anys i les famílies nombroses monoparentals o amb persones amb discapacitat a càrrec.
D'altra banda, s'estableix una bonificació del 50% tant per l'ITP com a l'impost sobre actes jurídics documentats quan l'habitatge adquirit sigui un habitatge de preu limitat, amb l'objectiu d'afavorir l'accés a aquesta tipologia d'habitatge i incentivar-ne la demanda com una alternativa assequible dins el mercat residencial de les Balears.
I finalment també ha entrat vigor avui una nova bonificació per als propietaris que congelin el preu de lloguer del seu habitatge. Es tracta d'una deducció del 50% del rendiment net obtingut amb tributa a màxim de 800 euros anuals per habitatge deduïbles i de 2.000 euros per contribuent aplicable a partir de la declaració de la renda de l'any que ve.
El govern celebra el projecte d'Hipercentro que es va fer públic ahir. L'empresa mallorquina, recorda'm, reformarà 3 naus per elaborar i vendre productes lactis elaborats amb llet local.
La cadena de supermercats ha arribat a un acord amb les vaqueries per absorbir part de la producció de llet. El conseller d'Agricultura, Joan Simonat, espera que el projecte d'aquesta empresa Manacorina comenci prest a comercialitzar els productes lactis en un impuls del sector.
Ja tenen llicències i ja tindran suports, ajudes de la conselleria per fer una formatgeria central de llet per poder subministrar en els seus centres i, naturalment, necessiten la matèria primera. Iniciatives d'aquestes més vinculades a les nostres illes, en el producte local, que el posin en valor, poden ser punts d'inflexió dins un món que ho passa malament.
El conseller d'Agricultura ha fet aquestes declaracions a la Fira de Son Cervera, on precisament el producte local n'és el protagonista.
Venim de fer la volta per tota la fira i la veritat és que hi ha una varietat ben gran de productes i no els poden comprar tots, però sí que miraran de tastar-los lo màxim.
Me parece estupendo. Toda esta zona está llena de comida y está muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bueno. La sorpresada.
I I avui és el Dia Mundial del Donant de Sang, una data assenyalada que el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ha volgut commemorar tota la setmana sota el lema «Una gota d'humanitat, dona sang, salva vides».
L'entitat ha organitzat col·lectes especials els darrers dies i fins dimarts aquells que s'animin no podran fer donar sang a diferents punts de Mallorca i també d'Eivissa. En conjunt, el banc pretén aconseguir de mitjana 200 donacions al dia durant tot el temps que es farà aquesta campanya. Rosa Maria Tarragó, directora gerent del Banc de Sang.
Aquest dia és molt important perquè el que feim és donar gràcies en majúscules i fer homenatge als donants de sang. I tenen aquesta conscienciació de que des de la salut i des del benestar se'n recorden de que hi ha gent que necessita d'una transfusió de sang o bé per viure o per tenir qualitat de vida.
Poden donar sang totes les persones sanes d'entre 18 i 65 anys que pesin més de 50 quilos. Les donacions es poden fer sempre a la seu de la Fundació Banc de Sang.
Informatiu migdia.
Fora de les Illes, els professors han tornat a sortir al carrer a Barcelona i Madrid. A la capital catalana, els sindicats desmarcats de l'acord signat per altres formacions sindicals han reclamat al govern autonòmic un canvi en les polítiques educatives.
I paral·lelament també a Madrid, on ja s'ha anunciat una vaga indefinida, per cert, segurament a partir de setembre, els 200 convocats, en aquest cas sí pels sindicats minoritaris, entre d'altres, s'han manifestat en defensa de l'educació pública.
Les darreres 24 hores han estat marcades per al manco 5 incendis forestals rellevants a Galícia, Astúries, Andalusia i Catalunya. A Grado, Astúries, el foc ja està estabilitzat i delimitat i finalment no s'ha hagut de desallotjar la població.
A Galícia, on es va declarar la situació d'emergència 2 per l'incendi a Padrón, sí, es va haver de desallotjar població, però ja ha pogut tornar a casa. La situació ha millorat durant les darreres hores i els veïnats que havien de ser desallotjats, com dèiem, han pogut tornar a les darreres hores als seus domicilis. També a foc a Sanaúja, a Lleida, i està controlat, i a Cerro Murriano, a Còrdoba, on encara està actiu.
I en internacional, els mediadors de Qatar ja han arribat a Teheran per intentar acostar posicions entre l'Iran i els Estats Units. Segons les previsions, avui es podria tancar un preacord que obriria la porta a 60 dies de negociacions formals entre Washington i Teheran.
I Donald Trump, el president nord-americà, que avui, per cert, fa 80 anys, assegurat que l'estret d'Hormuz es podria reobrir avui mateix si es fa aquesta signatura, tot i que l'Iran encara evita posar data a un possible acord. Mentrestant, en qualsevol cas, Israel continua atacant al sud del Líban avui, ha deixat un mort i 4 ferits.
Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea debatran a partir de demà el possible veto a les importacions de productes dels assentaments israelians il·legals mentre continuen els atacs a Gaza.
L'exèrcit israelià és responsable avui de la mort d'un home d'uns 30 anys en un atac en el sud de Gaza, on un nen de 13 anys va morir ahir, per cert, per ferides en un altre atac fa una setmana. Des que va entrar en vigor l'alto el foc l'octubre del 2025, han mort gairebé 1.000 persones a la franja. En total, des del 2023, el Ministeri de Sanitat gazià comptabilitza gairebé 73.000 morts.
I en prop del 55% dels vots en contra, Suïssa ha rebutjat avui un referèndum limitar la seva població a un màxim de 10 milions d'habitants per al 2050. Ho han rebutjat. És una iniciativa impulsada per la dreta i l'extrema dreta i criticada com una maniobra anti-immigració.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I abans dels esports, un apunt cultural, una experiència completa, visual, auditiva i emocional és el que promet The Monolith Show, la producció més espectacular de David Guetta, que avui clourà el Mallorca Live.
I que du aquest nom perquè l'escenari està dominat per una estructura en forma de monòlit, en què es projecten imatges. La jornada començarà a les 6 del capvespre amb Elkins, després actuen Miss Monique i Medusa, com entrant abans del plat fort de la nit. Encara queden entrades a la banda.
Dues i gairebé 24 minuts, petita pausa i els esports.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos.
y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva amb el... fins a les 2:30. Sense novetats en el cas de Michelis. En silenci absolut per part del club i del mateix tècnic argentí, que sembla té un acord ja pactat amb l'RB Leipzig. Un acord que es podia arreglar al llarg de la setmana que ve, davant, repetint, l'hermetisme absolut de totes les parts. De fet, el club vermell continua sense pronunciar-se davant del disgust d'una afició que comença a fer-se creus davant la situació tan irreal que s'està visquent al Club Centenari. Com real és la situació que es va viure aquesta matinada a la Copa del Món, amb el quart dia de competició i amb marcadors que criden l'atenció, com el Brasil 1, Marroc 1, l'Haití 0, Escòcia 1, per la mínima diferència a favor dels escocesos, o la derrota de Turquia, d'Arda Güler i companyia davant d'Austràlia per 2-0. Avui a la baixa, per cert, es juguen dos partits més per completar aquest quart dia de competició. A les 7, Alemanya, Curaçao, i a les 10 del vespre, Països Baixos, Japó. I recordem que Espanya s'estrena demà a les 6 davant Cabo Verde. Sentim el porter d'Arsenal, David Raya, parlant de la situació de la porteria d'Espanya, on té la competència de Joan García i la titularitat pràcticament definida d'Unai Simón.
Les crítiques creo que van por buscar el titular o por buscar el debate, pero la competencia creo que es muy buena. Creo que ya no solo los, como tú dices, ¿no? Joan, yo, Remy, no nos podemos olvidar de Robert. También ahora vino Leo en el grupo de apoyo, que aparte de ser un gran portero, fue una gran persona. Pues yo creo que con Unai hemos ganado estos títulos y ha sido muy importante para nosotros.
Per altra banda, positiu empat a 1 de la penya esportiva al camp de l'Arenas d'Armilla-Granada, el partit d'anada corresponent a la final per la sense segona federació jugada aquest migdia. El local s'han amassat el marcador al minut 22 mitjançant un gol d'Àlex Cabello. El navarresà de Montori al 36 de partit des del punt de penal i al més pur estil panenca ha fet el definitiu empat a 1 en un partit que, sobretot a la segona part, ha controlat de forma clara el conjunt de Sant Eulàlia. Un marcador, repetint, que deixa molt més a prop el retorn a la segona federació a la penya. Dissabte que ve, a les 8 del vespre, es decidirà la sort d'aquesta final. I seguim en segona federació, ja que Atleti Balears i Poblense continuen planificant la temporada 2026-2027, els blanquiblaus ja han confirmat la primera renovació, la de mitja punta Miguelito. I ja són baixes confirmades el porter Pablo García, els defenses Ivan Serrano, Biel Ramis, Marc Laixebre, Guillem Castell, així com els migcampistes Ulrich Tafes Hosfers i els atacants Víctor i Manu Morillo, Darius Fustos, Juanmi Duran i Alex Pacho. Pel que fa al Poblense, ja ha fet oficial la renovació de Joan Salvà i del veterà Francesc Fullana. Tenem molt clar que partiran efectius importants del primer equip, però no canviaran per res la forma de fer feina. Martí Munà és el director esportiu del Club Poble.
Crec que tots els jugadors han fet mèrits per guanyar-se, sortir a una altra categoria. En aquest moment, pues sí, tenim unes sortides que ja ens han anunciat, però jo crec que és gros de 75-80% de la plantilla renovarà i efectivament hauran de donar qualque baixa i a la vegada pues, hauran de fer qualque fitxatge.
Ahir va ser una jornada per oblidar pel que fa a l'Illes Balears pel Mafutsal. En quant al primer equip, després de caure en Múrcia davant del Pozo per 6-4, diu adeu a la Lliga i també a Europa. Antonio Vadillo va parlar després del partit. El sentim.
Yo estoy fastidiado por los jugadores porque me hubiese gustado pasar. Me hubiese gustado, pero ¿sabe para qué? Para que nadie se monte en el barco. En el barco hay que estar siempre, no cuando interesa. En el barco hay que estar siempre. Entonces me entristece por ello. A nivel global, una temporada que juega 2 semifinales, que es la tercera liga regular y 3 finales, ¿cómo vamos a decir que una temporada mala?
I del filial de Sassó, després de veure com per un gol de diferència es queda a Mataró sense l'accés a segona divisió després de caure per 5 gols o 3. I un darrer punt en quant a bàsquet, el Clas Bàsquet Sant Antoni ha anunciat la renovació del base Dani de la Rua per la pròxima temporada, recordant que va fitxar pel Collona Vicenc l'any 2022, provinent del Canoe Madeleine. La passada temporada va jugar una mitjana de 23 minuts amb 10 punts anotats per partit per un playmaker que passa per ser un dels millors de la categoria. Amb aquest apunt del bàsquet el deixem. Fiquem aquí els esports.